Bon dia, l'equip pediàtric territorial de la Garrotxa celebra el seu 10è aniversari.
L'informatiu del migdia.
Els 10 anys, la veritat és que la preparació és molt positiva. Quan vam començar hi havia, evidentment, assistència pediàtrica a la comarca, però no hi havia dins dels mateixos pediatres una manera de fer més o menys comú, amb uns protocols compartits.
És el director assistencial de l'equip pediàtric territorial de la Garrotxa, el doctor Ton Foguet, una dècada dedicada al servei dels nens i nenes de la comarca, durant la qual hi ha hagut molts canvis. La Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i l'Institut Català de la Salut van crear aquest equip el juliol del 2012. Segons dades facilitades per l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, en aquests 10 anys el centre hospitalari ha realitzat més de 15.000 visites. D'aquestes, unes 20.000 han estat a infants a càrrec de l'equip pediàtric. De seguida coneixem els detalls dels 10 anys de vida de l'equip pediàtric territorial de la Garrotxa. Abans, però, repassem la resta d'actualitat d'aquest dimecres 10 d'agost en titulars.
El dia en 4 minuts.
Sant Joan les Fonts ja té implementat el nou sistema de recollida de deixalles. Els seus habitants han de sortir a llançar la brossa amb una targeta que obre els contenidors de reciclatge. Malgrat totes les reunions informatives que han dut a terme amb els veïns del poble, encara hi ha algunes persones que no en fan un ús correcte. L'alcaldessa de Sant Joan les Fonts és Maria Vidal.
Aquest nou sistema nosaltres el vàrem començar a desenvolupar o a distribuir a nivell del nostre municipi no fa pas massa, potser fa un mes i mig.
Caçadors gironins i Generalitat acosten posicions per desencallar la vaga prevista pel proper mes de setembre. Tot i això, es manté l'aturada fins que no resolguin les discrepàncies amb l'ordre de vedes i la normativa sobre gosseres esportives. El vicepresident dels caçadors gironins és Joan Espona.
Nosaltres, amb el tema del nucli zoològic, sí, vull dir que volem que s'aclareixi. Sembla que hi ha bona sintonia de cara a la direcció general amb la Federació Catalana de Caça.
I en esports, la Unió Esportiva Olot rep el Nàstic de Tarragona avui al Municipal d'Olot. Serà el quart partit de pretemporada i es disputarà a les 7 de la tarda. El conjunt tarragoní actualment està una categoria per sobre de l'Olot, fet que suposarà un test important pel conjunt olotí de cara als últims partits que queden de pretemporada. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot és Mànix Bandiola.
Sí, de primera ref y aspirante a jugar en segunda división, ¿no? Pero bueno, nosotros nos viene bien rivales que nos obliguen, que nos exijan.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
La 1:04 del migdia, moment d'obrir el focus, moment de repassar l'actualitat més enllà dels volcans. I ho fem parlant de les sancions pel Pla d'Estalvi Energètic. Les administracions prometen flexibilitat. El govern espanyol insisteix que el decret no té data d'entrada un objectiu sancionador, sinó conscienciador, i que diferenciaran entre grans centres comercials i petit comerç. Trànsit vol reduir el límit de velocitat a 5 km en 10 trams de l'AP7. L'autopista acumula 20 víctimes mortals aquest any, un 20% de les 103 persones que han mort a les carreteres catalanes. Solucions imaginatives a la restauració per la falta de gel. Establiments que compren gel d'escama del que fan servir les peixateries o chef, que fan servir motlles de bombons com a glaçonera. A la pàgina internacional, a subhasta una furibunda carta de Lennon a McCartney poc després de la fi dels Beatles. WhatsApp confirma que podràs amagar que estàs en línia o sortir d'un grup en silenci. I guerra entre Itàlia i Eslovènia pel vinagre balsàmic de Mòdena.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui la calor tornarà a ser forta, i més que en vindrà. A partir de divendres al cap de setmana arribaríem a un topall màxim, novament, de 35 a 38 graus. Molta, molta calor. De fet, ja aquest migdia teníem 32 graus en punts del Gironès, i per tant les més altes tornaran a superar els 35-36 graus a la zona prelitoral i potser també a la Baixa Garrotxa. Tot això amb la dinàmica típica de cada tarda, xàfecs i tempestes, al Pirineu, Prepirineu i fins a les Guilleries. De fet, hi ha tres comarques interiors on podrien rebre tempestes fortes de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, puntualment amb tempesta forta i calamarsa o pedra. Osona, també el Ripollès i la part nord de la Selva. A la resta, bé, doncs no és impossible que també caigui un xàfec. A la Garrotxa mateix també el risc és elevat de tempestes intenses, però de curta durada durant aquesta tarda. Evidentment, en aquests llocs on plogui, refrescarà 10-12 graus de cop, i la resta calor forta tot el dia cap a la costa prelitoral amb un ambient plenament estiuenc. Després de tant sol, doncs algunes comarques interiors rebran tronades. El temps tampoc canvia dijous. Sol, calor, la temperatura no puja ni baixa, i a la tarda algun ruixat al Pirineu Oriental, bàsicament doncs Ripollès, Cerdanya, potser Alta Garrotxa, una mica menys de tempestes. I divendres més calor, es dispara la temperatura, ja al matí farà molta calor, però les tempestes de la tarda serien més aïllades a les comarques interiors, bàsicament del Pirineu Oriental. Fortes tempestes probablement la tarda diumenge, quan començaria un refrescament després d'un cap de setmana molt, molt càlid, dilluns i dimarts baixaran les temperatures.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Moment d'obrir la carpeta de temes d'aquest 10 d'agost de 2022. L'equip pediàtric territorial de la Garrotxa celebra el seu 10è aniversari, una dècada dedicada al servei dels nens i nenes de la comarca, durant la qual hi ha hagut molts canvis. La Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i l'Institut Català de la Salut van crear aquest equip el juliol del 2012. Des de llavors, prop de 20.000 infants han estat atesos per l'equip pediàtric de la comarca.
L'informatiu del migdia.
Una dècada dedicada als infants, així es podria definir la tasca de l'equip pediàtric de territorial de la Garrotxa. Des de la seva creació el juliol del 2012, l'equip creat per la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i l'Institut Català de la Salut, la comarca ha fet un pas endavant en atencions a nens i nenes. Durant aquests anys, els processos de treball, les actuacions i la comunicació han canviat i han millorat l'atenció. Milers de nens i nenes han estat atesos amb l'objectiu d'apropar l'assistència a l'entorn natural de l'infant i la seva família. El director assistencial de l'equip pediàtric territorial de la Garrotxa és el doctor Tom Foguet.
Els 10 anys, la veritat és que la valoració és molt positiva. Quan vam començar hi havia, evidentment, assistència pediàtrica a la comarca, però no hi havia dins dels mateixos pediatres una manera de fer més o menys comú, amb uns protocols compartits, i això a vegades provocava certa dificultat a l'hora de parlar amb les famílies, i podia dir una cosa, ara l'altra. La veritat és que s'ha treballat en la formació de tot l'equip, i jo crec que l'abans i l'ara doncs, és molt millor l'actuació que s'està fent i l'assistència, i sobretot ara hi ha un lligam i una coordinació poder més fàcil entre la primària i l'hospital, i hi ha una continuïtat assistencial que això millora l'assistència.
Segons dades facilitades per l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, en aquests 10 anys el centre hospitalari ha realitzat més de 515.000 visites. D'aquestes, unes 20.000 han estat a infants a càrrec de l'equip pediàtric. De mitjana, cada any a la primària es fan unes 49.500 visites i a l'hospital unes 2.000. Aquestes xifres representen un dels canvis en aquesta dècada. El mateix doctor Tom Foguet ho destaca.
Jo crec que el tren diferencial més important és que tota la Garrotxa, tots els pediatres i les infermeres pediàtriques, perquè l'equip és pediatra i infermera, actuem i ho intentem actuar d'una forma concreta, amb uns protocols concrets, i això dona molta més seguretat a la població a l'hora de fer o quan es comenten entre ells, mira, a mi m'han dit això, doncs si tothom va en una sola línia, doncs això és millor.
A banda d'aquests punts diferencials, el doctor Tom Foguet també destaca com ha canviat i quina és l'actuació del pediatre en el part i el postpart.
El procés ha canviat moltíssim i jo crec que en bé. Abans érem molt més intervencionistes i de seguida que naixien els agafàvem i els rentàvem i fem no sé quantes coses, i ara no es fa gran cosa. S'intenta intervenir el mínim possible perquè sigui un moment doncs, agradable per la família, íntim i personal. Fins i tot a vegades que nosaltres ens criden per si hi ha algun problema en el moment del part, doncs intentem, si pot ser, no intervenir massa perquè és un moment que nosaltres pensem que és molt familiar i molt sentit, és intentar donar una mica de calidesa en aquest moment.
Uns canvis que en 10 anys ja han fet que l'equip pediàtric territorial de la Garrotxa sigui una referència. Amb iniciatives com la del 2016 del fullet creat per Tavi Algaró, sempre s'ha treballat amb l'objectiu de fer més distesa una visita que als més petits se'ls hi pot fer llarga. Gràcies a una dècada de treball, això a la Garrotxa és tot el contrari.
Sabies que hi ha bosses d'envasar al buit reciclables? Daife t'assessora. I sabies que les empreses d'alimentació i els seus proveïdors han de tenir el màxim de certificacions per complir amb les normatives de seguretat alimentària? Daife les té. Daife, preveient el futur. Més info a daife.com.
Seguim amb més temes. Sant Joan les Fonts ja té implantat el nou sistema de recollida de deixalles. Els seus habitants han de sortir a llançar la brossa amb una targeta que obre els contenidors de reciclatge. Malgrat totes les reunions informatives que han dut a terme amb els veïns del poble, encara hi ha algunes persones que no en fan un ús correcte. Informa Nil Puigverd.
Sant Joan les Fonts és un dels últims pobles de la Garrotxa que ja funciona amb el sistema de recollida de deixalles amb targeta. Després de consultar-ho amb els veïns i fer reunions informatives per tal d'explicar quin és el funcionament correcte, es va decidir tirar endavant la iniciativa, com ja es fa a altres pobles de la comarca. Aquest tipus de contenidors s'obren amb unes targetes que el consistori va repartir en el seu moment a cada habitatge. La mesura no és només per controlar la quantitat de deixalles que hi ha dins un contenidor, sinó que serveix per comptabilitzar el número de deixalles que fa cada família i per corroborar si el procés de reciclatge està ben fet. L'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal, diu que encara és aviat per fer una valoració extensa.
Aquest nou sistema nosaltres el vàrem començar a desenvolupar o a distribuir a nivell del nostre municipi no fa pas massa, potser fa un mes i mig, just al principi de l'estiu. Llavors, és clar, comptant que els mesos de juliol i agost són uns mesos també una mica més complexos a nivell de que hi ha molta ciutadania que potser no hi és en el municipi, n'hi ha d'altra de nova que arriba, el tema de turisme, etc. Ara per ara ens és una mica complicat de poder valorar. De tota manera, un cop anem parlant amb els veïns, al principi sí que hi havia una mica més de complexitat a l'hora de poder fer servir les targetes perquè la gent s'ha d'acostumar a on s'ha d'ubicar aquesta targeta.
El funcionament d'aquest nou sistema de recollida de deixalles amb la targeta és relativament senzill de dur a terme. No obstant, hi ha algun veí que no s'hi acaba d'acostumar i opta per no tirar la bossa, descobriries on toca.
De civisme, doncs, aquest hi era abans del repartiment de contenidors tancats i el trobem ara, no? Aquesta, a vegades, doncs, o per no saber exactament com funciona o per deixadès, sempre hi ha un volum de persones que deixen les deixalles fora del contenidor. I llavors aquest és un tema que hi és sobre la taula, però igual a tota la comarca. Aquestes són les situacions que més habitualment ens trobem. Doncs gent que no acaba de saber fer anar la targeta, però aquestes alçades ja van practicant més, i algunes bosses a terra per motius diferents.
Aquest sistema de recollida té com a principal objectiu evitar un mal reciclatge de les escombraries. Per aquest motiu, en cas de detectar veïns que no ho facin correctament, no es descarta que s'acabin aplicant les sancions corresponents.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
I I abans dels esports, parlem dels caçadors gironins i la Generalitat, que acosten posicions per desencallar la vaga prevista pel proper mes de setembre. Tot i això es manté l'aturada fins que no es resolguin les discrepàncies amb l'ordre de vedes i la normativa sobre gosseres esportives. Les dues parts han mantingut una primera reunió a la delegació del govern, durant la qual han acordat traspassar el debat a instàncies superiors. Els caçadors gironins i la Generalitat han acostat posicions per desencallar el conflicte que ha portat les colles del Senglar a plantar-se i decidir no començar la temporada de caça major el proper 4 de setembre. Les principals discrepàncies es troben amb l'ordre de vedes, que obliga a localitzar allà on es faran batudes i que els caçadors critiquen que els crea inseguretat jurídica i amb la interpretació de la normativa sobre gosseres esportives. Els caçadors agraeixen el gest del departament, però també asseguren que mantindran la protesta fins que no els donin compromisos per escrit. El vicepresident dels caçadors gironins és Joan Espona.
Nosaltres, amb el tema del nucli zoològic, sí, vull dir que volem que s'aclareixi. Sembla que hi ha bona sintonia de cara a la direcció general amb la Federació Catalana de Caça, però, esclar, nosaltres volem les coses escrites sobre un paper. Per què? Perquè se'ns han promès, i això ho hem dit a la directora, moltes coses que amb el temps no s'han complert. Per tant, nosaltres volem les coses molt més concretes. No? Per què? Perquè amb aquest tema és un tema moltes vegades d'interpretació i llavors vosaltres sabeu que quan hi ha temes d'interpretació pot provocar problemes i és el que no volem. Per tant, les coses han de ser concretes i no interpretables. No?
24 hores després que els caçadors fessin públic que no capturarien senglars en protesta pel menys preu que han rebut de la Generalitat, les dues parts han celebrat una reunió a la delegació del govern. A una banda de la taula hi havia el president i el vicepresident de la territorial de la Federació de Caça a les comarques gironines, Josep Blanquera i Joan Espona, i a l'altra, la directora dels serveis territorials d'Acció Climàtica, Elisabet Sánchez, i tècnics del departament. Precisament, Sánchez remarca que cal més coordinació.
No és la intenció ni molt menys del departament, sinó sempre que hem pogut, i jo crec que avui també seria una demostració, no?, que el que volem és estar al seu costat perquè al final estem treballant conjuntament. Sabeu, en el pla de xoc, que sempre una de les coses que tenim, no?, a l'àmbit 7 del pla de xoc del Senglar, justament és la governança, perquè aquests temes s'han de treballar conjuntament, no només caçadors i el departament, sinó ja sabeu que hi ha d'haver doncs, els afectats, que en aquest cas ja serien municipis com pagesia, i que hem de treballar entre tots, i de fet en realitat ho estem fent, eh? Que hi hagi hagut aquest desencontre no vol dir ni molt menys, sabeu que ara és una època on hi ha, sobretot a nivell vitivinícola i alguns altres que cullen ara, que estan tinguent molts de danys, i la relació amb els caçadors, que és absolutament contínua i diària, està funcionant. Això no treu que hi ha coses doncs, que els haguem de treballar.
Elisabet Sánchez ha admès que els principals focus de conflicte són l'ordre de vedes i la normativa de gosseres esportives, però també ha insistit en demanar que les batudes es comuniquin sempre amb 48 hores d'antelació. I abans dels esports, moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. I comencem repassant l'actualitat i l'última hora de l'incendi que s'ha produït a l'AP7 a l'alçada de la Jonquera. Els bombers treballen aquest dimecres al matí en un incendi de vegetació que ha obligat a tallar l'AP7 a la Jonquera en sentit sud cap a Girona. Un cotxe s'ha incendiat a l'altura del punt quilomètric 6 en direcció sud i el foc s'ha estès al voral. Els bombers han rebut l'avís a 8:45 del matí i ara hi treballen 5 mitjans aeris i 26 terrestres, 16 camions i 10 vehicles lleugers entre ells. El foc es troba actiu, però a la zona no hi bufa tramuntana forta. L'incendi afecta una superfície aproximada de 3 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. S'estan fent desviaments senyalitzats per la sortida 1 i a entre 5 i 6 quilòmetres de cua des de la frontera, segons informa el Servei Català de Trànsit. A la Nacional 2 se circula amb retencions en aquesta zona. Els bombers han demanat el tall de la línia d'alta velocitat de Figueres cap al nord i Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat. Cap a les 11 del matí s'ha restablert el servei, informen fonts de Renfe a l'ACN. El tall no ha afectat cap tren, ja que fins a les 11:20 no n'hi havia cap de programat, assenyalen des de Renfe. Els municipis de Ripoll i Campdevànol ja poden tornar a fer servir l'aigua que ve del riu Freser per ús de boca, és a dir, per a beure i cuinar. Segons informa l'empresa Somarsa, les pluges dels darrers dies i els sistemes que s'han implantat han aconseguit per rebaixar els nivells d'arsènic a les captacions d'aigua. A més, asseguren que es continuarà fent seguiment periòdic de la qualitat de l'aigua per garantir que els nivells continuen sent els adequats. Les restriccions es van posar en marxa a finals de juliol quan es va detectar un nivell d'arsènic per sobre del que estableixen les normatives sanitàries. I del Ripollès passem a l'Ajuntament de Girona, que vol instal·lar càmeres de videovigilància al costat dels contenidors per atrapar els qui llencen les bosses d'escombraries a fora o bé i abandonen mobles vells i altres voluminosos. Es preveuen instal·lar més de 30 caixes i suports a diferents illes de contenidors de la ciutat, allà on s'ha detectat que el problema és recurrent i posar-hi càmeres a l'interior de manera rotativa. L'alcaldessa de Girona, Marta Matrenes, diu que estudien comprar aparells que començaran a gravar just quan detectin que algú deixa les escombraries al carrer.
Vam fer aquesta campanya, es van interposar moltes sancions i no ha estat efectiva. Ho hem de reconèixer perquè tots tenim ulls i tots estic tot el dia al carrer i a tots els barris i a qualsevol carrer te trobes residus deixats davant dels contenidors. I no n'estem satisfets, evidentment, perquè ja sé que deixar residus al voltant dels contenidors no vol dir ciutat bruta. No, senzillament, doncs que estan els residus al costat dels contenidors, però no és ciutat bruta, no? Però aquesta sensació sí que dona mala sensació, mala percepció de ciutat poc cuidada, no? I l'endemà, a les 7 del matí, tornen a estar perfectes tots els espais de contenidors, però a cap hora del matí a alguns llocs ja tornen a haver-hi ple de bosses d'escombraries i a vegades grans voluminosos amb tota la patxorra de la gent que ho deixa de qualsevol manera.
Girona vol fer un pas més per combatre les actituds incíviques i la imatge de contenidors amb bosses d'escombraries i trastos al voltant. Però més enllà de la mala imatge i de la sensació de deixadesa, Madrenes també recorda que aquest incivisme acaba repercutint a tota la ciutadania. I en l'apartat cultural, l'actor i director gironí Martí Pere Ferrer deixarà la direcció del Festival Internacional del Teatre Amateur de Girona, el FITAC, després de la 22a edició que es farà del 23 al 27 d'agost. Pere Ferrer portava 18 anys al capdavant d'aquest certamen i ha agraït a les institucions públiques la confiança dipositada en ell i al seu equip durant tots aquests anys. El vicepresident de Cultura de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, ha avançat que el festival seguirà endavant, però que caldrà convocar un concurs públic per escollir un nou director. Per a la 22a edició del FITAC es preveu reunir 29 companyies de teatre que representaran les funcions en 6 municipis garrotxins.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
Ens calcem les botes per parlar de l'amistós d'alçada d'aquesta tarda de la Unió Esportiva Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
I és que l'Olot rep el Nàstic de Tarragona avui al Municipal d'Olot. Serà el quart partit de pretemporada i es disputarà a les 7 de la tarda. El conjunt tarragoní actualment a la Primera Federació està una categoria per sobre de l'Olot, fet que suposarà un test important pel conjunt olotí de cara als últims partits que queden de pretemporada.
Falta menys d'un mes perquè la Unió Esportiva Olot comenci la seva travessia per la Segona Federació. Abans, en els partits de pretemporada, es vol que els jugadors vagin agafant minuts i ritme per tal de poder estar en les millors condicions en la seva estrena al camp de l'Espanyol B. Aquest dimecres, els homes de Mànix Mandiola tenen el seu quart test de pretemporada. Ho faran contra el Nàstic de Tarragona, un equip de primera Real Federació Espanyola de Futbol, que aquesta temporada té com a objectiu aconseguir l'ascens a segona A. L'entrenador de l'Olot és Mànix Mandiola.
Sí, de primera ref y aspirante a jugar en segunda división, ¿no? Pero bueno, nosotros nos viene bien rivales que nos obliguen, que nos exijan. Y de momento, pues cada vez que hemos tenido exigencia hemos estado a la altura. Pero bueno, este será el rival de verdad que, con el que tengamos que competir de más nivel. Y yo creo que estamos preparados para hacer bien lo nuestro. Entonces ya veremos luego lo que pasa.
El conjunt olotí disputarà el partit d'avui després d'aconseguir dues victòries contra equips d'inferior categoria com l'Escala i la Pobla de Mafumet. també ve d'empatar 1 contra el primer equip del Barça. Els amànics Mandiola doncs arriben al partit en un bon moment de forma.
Bueno, en categorías aquí se ve en el campo y aquí ya el mismo Barcelona, que fíjate, está el Barcelona, está goleando a todo el mundo. Aquí, pues a pesar de que venir con 8 o 9 jugadores del primer equipo, no pudo. Todavía es un partido que no creo que valga de referencia ni para ellos ni para nosotros. Pero yo veo al equipo que cada vez está mejor, más conjuntado, y esa es la labor nuestra, ¿no? Y el trabajo de pretemporada.
Després del partit contra el Nàstic de Tarragona d'aquest dimecres, torna a la competició oficial. El proper partit de la Copa Catalunya el disputaran contra l'Europa. El migcampista del conjunt lutí és Ot Serrano.
Sí, bueno, sobretot el partit de dissabte ja és un partit de competició oficial i això sempre estimula més el jugador. I bueno, a partir d'aquí, doncs, sense ansietat, però a donar el màxim i a veure si podem passar.
En aquests partits de pretemporada, de moment sembla que l'equip evoluciona positivament. Els nous fitxatges s'han integrat bé a l'equip, com ho demostra el gol de Manel Busquets o els bons minuts de Seba Escoris i la resta de fitxatges que jugaran amb el conjunt lutí en la seva estrena a la Segona Federació.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Amb els esports tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 10 d'agost de 2022. Seguim connectats amb l'actualitat més pròxima a través de radioolot.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.